Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui juga el Barça, rep a partir de 2:15 al Celta de Vigo, al Camp Nou, amb l'objectiu al Barça d'acabar la temporada segon per disputar la propera temporada la Supercopa. El Celta, que arriba ja sense objectius, salvat i lluny d'Europa. Xavi recupera a Ter Stegen i perd a Sergio Busquets, sancionat. Per tant, atenció al centre del camp, que es perfila amb De Jong de mig centre i amb Gavi i Riqui Puig d'interiors. A veure com funciona. Estem pendents del partit, però pendents també dels moviments del mercat. De seguida, l'Helena Condis ens porta informació de dos noms. Zubimendi, mig centre de la Reial Societat, i Mané, davanter del Liverpool. A més del partit del Barça, tenim dos partits més avui a primera, que tenim jornada entre setmana. A les 7 obre la jornada al València-Betis, és la reedició de la final de Copa, i a les 8 del vespre Granada Athletic Club, amb el Granada jugant-se la permanència i a l'Athletic Club encara amb opcions d'Europa League. A les 7 de la tarda arrenca el tiempo de juego a la COPE. A Madrid han estat molt entretinguts a les últimes hores amb la presència a la ciutat de Kylian Mbappé, fet que molts interpreten com a senyal inequívoc de que acabarà fitxant pel Madrid, encara que no hi ha hagut durant aquestes últimes hores cap contacte entre Mbappé i el Madrid. Després passem per allà per veure què es cou. A l'Espanyol visitarà demà a la Alavés. Per si no la coneixeu, després el Vicente Moreno ens explica la fàbula del burro i la família, el tècnic blanquiblau que ha volgut tancar la polèmica RDT i centrar-se ja en certificar la permanència. A segona divisió, el Girona va perdre ahir a Montilivi 0-1 davant del Tenerife, marcador que el situa només amb un punt de marge en la zona de promoció. Girona 64 punts dins, Ponferradina 63 fora. Queden 3 jornades perquè s'acabi la Lliga. En bàsquet avui tenim jornada a la CB, a les 7 de la tarda Barça-Bilbao i a 8:45 Saragossa-Andorra. Atenció que si l'Andorra perd i guanya Obradoiro es consumaria el descens de l'Andorra. El Manresa ha fitxat el base escorta senegalès Pape Brancú, de 23 anys, ex del Barça i que arriba de la Lliga Alemanya. I avui ens aturarem uns minuts, que ahir no vam tenir temps, en la figura de Carlos Alcaraz, que ha explotat definitivament després de guanyar a Madrid eliminant Nadal, Djokovic i Zverev. En parlarem després amb el Tomàs Carbonell. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, qui ha de ser el relleu de Busquets? Aposteu per De Jong al 26% només, per Nico al 39%, creieu que s'ha de fitxar al 35%. En clau espanyol us preguntem si us convencen les disculpes de RDT. Sí que us convencen a la majoria, el 65%, no al 35%. Marc Pairés està al control de so, Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. Empieza a ahorrar tiempo y dinero contratando tu seguro en Verti.es y haciendo todas tus gestiones de forma digital sin tener que llamar o desplazarte a ninguna oficina. Entra ahora en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Y en el principio algo falló, y había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online.
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem abordant l'actualitat del Barça, que avui tenim una mica de tot. Tenim futbol, tenim mercato, tenim economia, tenim àmbit social, de tot una mica. Saludo primer l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Primer, les novetats esportives de cara al partit d'aquesta nit, que, esclar, les baixes, sobretot, que té Xavi al mig del camp, l'obligaran a posar una línia al centre del camp inèdita, no?
Sí, que són faves comptades el que pot posar Xavi al mig del camp. No ha alineat mai junts a De Jong, Gavi i Riqui Puig, que avui seran els titulars per la baixa de Busquets. L'equip ha quedat concentrat tot just fa una hora i mitja. Xavi recupera Ter Stegen, que avui se les veurà amb la seva bèstia negra, que és Iago Aspas, que li ha marcat 8 gols en 10 partits. És el davanter que més li ha marcat i que més vol guanyar el trofeu Zarra a màxim golejador espanyol. En porta 17, dos més que el seu perseguidor, que és Raúl de Tomàs, però, com deies, no pot comptar amb Busquets, que de fet només s'ha perdut un partit en tota la Lliga i també va ser per cicle de targetes. Són baixa al mig del camp, Pedri i Nico, i en defensa Piqué, Serginho Dest i Sergi Roberto. Per tant, l'11 està bastant clar, Ter Stegen en porteria, amb Alves, Araujo, Eric i Alba. Per cert, ahir Alves va estar sopant amb Neymar, sí, al restaurant Botafumeiro. Allà estava el Víctor Navarro, però va marxar 10 minuts abans de les 12 de la nit. Ja saps que a mitjanit els jugadors tenen l'obligació d'estar a casa, per tant, va complir amb les normes de
Alves,
Xavi,
no?
Hernández.
Neymar seguiria de juerga.
Neymar es va quedar amb el seu pare i amb més gent. Podeu veure els vídeos que ha compartit el vídeo a les xarxes en aquest conegut restaurant del carrer Gran de Gràcia. Però bé, Neymar no ha de jugar i tenia festa, per tant, home, pot fer el que li vingui
més
de gust, alegria. Al mig del camp, el que et dèiem, De Jong serà al mig centre amb Gavi i Riqui, un Riqui que va reaparèixer després de 10 partits sense tenir ni un minut, l'últim quart d'hora al Villamarín, suma de fet només 40 minuts de joc en els últims 24 partits i avui tindrà l'oportunitat d'estar a l'11 de la partida, encara que ahir Xavi recordaràs que va dir que les sortides les tenia molt clares i que difícilment podia canviar d'opinió en aquestes tres finals que quedaven quan li van preguntar per Riqui Puig i per altres jugadors que estan a la rampa de sortida. I a la davantera, jo crec que avui pot entrar en les rotacions a Ferran Torres, que porta 7 partits sense marcar, perquè torni a l'11 Aubameyang com a davanter centre, amb Dembélé i Memphis Depay als extrems. Recordar que estan apercebuts Alba, Frenkie de Jong i Eric García, que el proper partit és diumenge al camp del Getafe.
Perfecte, aquesta és la Loto Xavi de l'Helena Condis. I dos apunts de Mercato, dos noms en clau Mercato, Helena. El primer, el de Zubimendi, que va dir ahir Xavi que volia les posicions doblades de cara a la propera temporada, que no tenia doblada la posició de mig centre, i un dels futbolistes que li agrada a Xavi és el futbolista de la Reial Societat.
Doncs tenim confirmat que Zubimendi està a l'agenda del Barça per fons del club i podem ampliar amb informació de Cope San Sebastián. Xavi es va interessar molt per Martín Zubimendi el mateix dia del partit del Barça a Noeta, el 21 d'abril, tot just fa un mes. Xavi va mantenir una conversa amb una persona que es dedica a la representació de jugadors, que és proper al tècnic del Barça, i va estar preguntant i repreguntant i parlant tota l'estona en aquesta conversa del mig centre de la Reial Societat de 23 anys. Xavi li va dir que Busquets no és etern, que li queda el que li queda i que necessitaven un recanvi natural perquè a dins de la plantilla no hi veu un perfil tan similar al de Sergio Busquets, que és l'única posició que no està doblada. Doncs bé, Zubimendi li agrada molt, de fet el va comparar amb Mascherano, que primer va ser mig centre, després central, i va deixar clar que li encaixaria molt en el seu sistema de joc a dins de l'equip, al Barça, i és un nom que el club té a la seva llista com a futurible, com a possible reforç per doblar aquesta posició de Sergio Busquets.
Perfecte, bon element Zubimendi. I el Barcelona també està atent al que pugui passar amb el futur de Mané, del davanter de Liverpool, que podria deixar el club anglès a final de temporada. Podria.
Que a més és portada avui a Mundo Deportivo, acaba contracte amb el Liverpool el 2023, és un davanter contrastadíssim que agrada molt a la direcció esportiva del Barça. Fons del seu entorn m'asseguraven fa uns dies que a Mané li agradaria jugar a la Lliga Espanyola, però no només al Barça, eh? També li fa gràcia al Real Madrid, que serà el seu rival a la final de la Champions. Segons m'expliquen, també el Real Madrid ha mostrat interès pel futur del senegalès. Ara bé, de moment no hi ha hagut negociacions en cap dels dos sentits perquè Mané vol estar centrat en aquest tram final de temporada i fins que no s'acabi, fins que no passi la final de París, no vol parlar, no vol abordar el seu futur. Un altre detall és que la relació amb Salah, la relació Mané-Salah, companys a la davantera del Liverpool, no travessa per un bon moment, però fins al 28 de maig, insistim, no es mourà, no vol obrir contactes o negociacions perquè primer prioritza la final de la Champions. És importantíssim aquest títol per Mané perquè ell aspira a aixecar la pilota d'or i, per tant, si és guanyador de la Champions, li dona més números i, a més, també creuen des del seu entorn que és clau saber com acaba el desenllaç del futur de Mbappé i Dembélé per tancar les peces d'un puzzle, perquè si Mbappé se'n va al Real Madrid i Dembélé no renova amb el Barça i acaba el Paris Saint-Germain, això li obre les portes a Sadio Mané a poder acabar al Camp Nou, i em diuen que podria sortir per uns 40 milions d'euros en aquest últim any de contracte que li queda a l'Ibert.
Perfecte, a veure si el Barça és capaç de tancar un davanter de primer nivell top, i és evident que Mané, el davanter del Liverpool, ho és. Condi, t'escoltem després al Tiempo de Juego. Que vagi molt bé.
Perfecte, fins després.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Diràs
que no te queden arguments. Busquem ara comunicació amb l'exterior, amb el Víctor Navarro. Què tal, Víctor? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Des d'on ens parles avui? A veure.
Des del carrer Escudellers, al costat del Liceu de la Rambla de Catalunya, i el restaurant, a la porta del restaurant, Los Caracoles, un restaurant des del 1835, plat típic, com imaginareu, els cargols. Han acabat ara amb el pollastre a l'as, hi havia tots de pollastre a l'as donant voltes al foc amb la fusta, però s'han acabat ja perquè han agafat les últimes comandes, i a dins d'aquest restaurant, el més important, evidentment, i per això estem aquí, estan dinant el president del Barça, Joan Laporta, i el president del Celta, Carlos Mourinho, a més, acompanyats de Mateu Alemany, Rafa Juste i el directiu del Barça, Antonio Escudero. Porten dinant des de fa una hora, més o menys, i un bon menú, Joan. Jo crec que ara que no hem dinat cap.
Això no sé si ho hauries de fer, perquè tinc una gana.
Clar, tindrem fam.
Bueno, endavant amb el menú, endavant.
De primer tenen pica-pica, que és pa amb tomàquet, cloïsses, cargols, anxoves i calamarsons. I de segon poden escollir entre paella de llamàntol i bacallà a la llauna. Poden escollir entre els dos plats. I segur que estan dinant força bé.
Tu has fet el vermut, bandido, que avui he vist, que has fet el vermut,
Sí, perquè l'Aurora, la propietària, ens ha tret, i molt amable, unes olives, unes patates, unes aigües, per poder estar aquí esperant mentre fèiem les connexions en directe als diferents periodistes, doncs, per poder tenir alguna cosa que portar-nos a la boca. La veritat és que ha estat molt simpàtica l'Aurora i ens ha atès molt bé aquí en aquest restaurant a Los Caracoles, que encara estan dinant dins, a l'interior, els presidents de Barça i Celta.
Molt bé, ara que ja sabem quin vermut ha fet el Víctor Navarro i també que estan dinant els directius del Barça i del Celta, expliquem, Víctor, un parell de coses. Una que té a veure amb l'àmbit econòmic, perquè el Barça està, per fi, molt a prop, sembla ja de tancar el crèdit famós de 1.500 milions en Goldman Sachs per l'espai Barça, que fa ja molt de temps que es va autoritzar en assemblea, però que encara no està del tot tancat.
Exacte, no està signat encara. Aquests són dies claus per l'economia blaugrana. El Barça preveu tancar ja l'acord amb Goldman Sachs. En els propers dies finançarà l'espai Barça, com deies, amb 1.500 milions. Per cert, l'objectiu, va dir Joan Laporta, és no gastar tots els calés, tots els 1.500 milions, sinó una mica menys, i aquest crèdit està a falta de firmar i es faran els propers dies, després que Goldman Sachs hagi estudiat tota l'economia del club, totes les àrees, hagi vist tots els apartaments, hagi visitat totes les instal·lacions, també la ciutat esportiva, i preveuen això, signar-lo en els propers dies. També el Barça necessita liquiditat per pagar les nòmines dels jugadors del mes de juny. Ja sabeu que cobren els sous als jugadors en dues parts, al gener i al juny. A la cobren la segona, el 50% de la temporada, i també, evidentment, cobraran les seves nòmines els 540 treballadors fixos, a més de pagar proveïdors. Per tant, necessiten diners. Sabeu que el de CBC també està a prop i esperen també cobrar una part de l'acord amb Spotify, que l'empresa de streaming musical els hi pagui per avançat una part dels diners, perquè la temporada vinent canviarà el nom de l'estadi. Per cert, aquesta tarda, ho va explicar ahir per la nit al partidazo Juan Antonio Alcalá, sortirà un informe de la Lliga on el gran titular és que la Lliga perd diners en la passada temporada per culpa del Barça, per les pèrdues del Barça. Així que això també, evidentment, posa una mica de llum a la situació econòmica del Barça, la malmesa situació econòmica blaugrana.
A veure si el Barça va a poc a poc activant aquestes famoses palanques econòmiques per anar arreglant la situació. I un apunt també, Víctor, per tancar ràpidament de l'àrea social, que hi va haver trobada ahir entre el club i la gent dels grups d'opinió. De què es va parlar?
Doncs de la situació de les localitats del Camp Nou, sobretot després, d'aquell Barça-Eintracht, com van anar més de 30.000 alemanys. Es van exposar els grups d'opinió, van exposar les seves propostes, el club va escoltar amb Elena Fori i Josep Ignasi Macià, el directiu de l'àrea social al capdavant, a l'auditori de 1899 del Camp Nou, i, perdó, que està sortint el fum dels pollastres de l'àrea encara.
Una oliva travessada.
No, que està sortint el fum i ens està donant de cara, perdó. I, bueno, això, hi vam parlar del cens, de com millorar la situació de les localitats, però, sobretot, fent digital l'accés al Camp Nou. Volen que sigui a través d'un codi QR per controlar tot i que així els abonats que no vagin al Camp Nou rebin sancions o puguin fins i tot perdre l'abonament si no hi van durant un X període de temps que sigui llarg. Això van parlar i es tornaran a trobar al Barça i als grups d'opinió per parlar-ne de la situació de les localitats del Camp Nou.
Perfecte, Víctor, gràcies i bon profit a tots, eh?
Bon profit a tots, sí. Una abraçada, Joan.
Adéu, que vagi bé. De seguida estem a Vigo, on tampoc es menja malament.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, juguetes, deportes, ocio, supermercado. Además, consigue de regalo 6 meses de envíos gratis con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 18 de mayo. Aprovecha la semana de Internet para conocer todas nuestras ofertas y descárgate nuestra app.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 20, estem a Vigo per conèixer l'última hora del rival del Barça, del Celta, amb el Santi Peón. Hola, Santi, buenas.
Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi. Bueno, ¿con qué espíritu viene el Celta hoy, que lo tiene todo hecho ya, los deberes hechos, Santi?
Sí, bueno, ahora ya con 43 puntos, Joan, lo cierto es que el Celta estaba mucho más tranquilo. Es verdad que antes incluso de golear, de ganar el pasado fin de semana al Deportivo Alavés, pues había cierta tranquilidad, pero es menos cierto que quedaba ese puntito de certificar, casi ese puntito psicológico de certificar matemáticamente la continuidad, ¿no? La permanencia del equipo del Chacho Coudet en primera división. Después de una temporada de altibajos, como el propio Iago Aspas ha reconocido en estos últimos días, una temporada muy irregular, se han conseguido esos 43 puntos, así que ahora, tranquilidad. Respecto a tu pregunta, ¿con qué ánimo, con qué mentalidad va el equipo al Camp Nou, a la Ciudad Condal? Pues con las ganas de conseguir un buen triunfo. Siempre el Camp Nou, lo han dicho los propios protagonistas, es otro rollo, es otro nivel. El Camp Nou, igual que el Bernabéu, siempre da mucho más prestigio. Así que la gente mucho más tranquila, mucho más desahogada después de conseguir esa permanencia. Ahora a intentar dar la campanada. Una de las grandes sorpresas, sin duda, de la jornada intersemanal en el Estadio del Barça.
Es un equipo que juega bien, el Celta, Santi, y a veces estos equipos, cuando juegan sin presión, son más peligrosos todavía.
Desde luego, y cuando la gente está enchufada, mucho más. Es verdad, como te decía antes, que este equipo ha tenido muchísimos altibajos a lo largo de la temporada, pero no es menos cierto que, aunque es verdad que también ha sido quizá casualidad cuando se ha enfrentado contra equipos que le han dejado muchos espacios, algo que yo previsiblemente creo que el Barça no va a hacer esta noche, pero sí que es verdad que cuando el Celta se encuentra con un equipo que le deja sitio, que le deja hueco, que le deja espacios, aparecen los buenos. Lo vimos el pasado fin de semana frente al Deportivo Alavés. Es verdad que el Alavés es un equipo casi desahuciado y que se encontró desde el minuto uno con muchísimos problemas, pero es que cuando aparece la gente que tiene buen pie, como Bryce, como Denis Suárez y principalmente como Iago Aspas, este equipo funciona, este equipo carbura y hoy, como dices, sin presión, sin los agobios de estar permanentemente mirando la tabla clasificatoria, veremos si este Celta es capaz de desarrollar su mejor versión, su mejor fútbol y, por lo tanto, por lo menos intentar dar la sorpresa frente al Barça.
Vale, deme un posible 11, a ver qué tal suena.
Pues mira, teniendo en cuenta que tiene las bajas el Chacho de Nolito y de Carlos Domínguez, además de Hugo Mayo, que está el capitán lesionado ya hasta final de temporada, no va a volver a jugar en lo que resta de campaña, yo apuesto por el mismo 11 que ganó y que goleó al Deportivo Alavés este fin de semana. Esto es, Dituro en portería, en defensa 4 con Kevin, Aidó, Araujo y Javi Galán, que va a tener seguramente uno de los grandes focos del partido esta noche porque es uno de los mejores laterales izquierdos de la liga. Por delante, Fran Beltrán junto con Denis Suárez haciendo las funciones de media punta. En los costados, Bryce y el argentino Franco Cervi. Arriba no le queda otra porque no tiene más delanteros. En principio repetirán Thiago Gallardo y el príncipe de las bateas, Iago Aspas.
Dices que los focos puestos en Javi Galán, que es un futbolista que ha sonado como futurible del Barça, ¿eh?
Sí, de hecho nosotros llevamos como mes o mes y medio, digo nosotros, me refiero a la prensa en general, no a nosotros en COPE, hablando de Javi Galán como un futbolista con mucha posibilidad de jugar en el futuro más cercano en el Fútbol Club Barcelona. Al parecer las informaciones que llegan, insisto, no son nuestras, son de otros compañeros, que es un futbolista que gusta al parecer a la secretaría técnica y que podría encajar en los planes de Xavi Hernández a partir de la próxima temporada. Yo lo que sí te puedo contar, porque esos son datos fehacientes, es que está haciendo una temporada sensacional, que el Celta ha hecho con él, pagándole al Huesca el pasado verano unos 4 millones de euros, seguramente una de las mejores incorporaciones de las últimas temporadas, porque da un rendimiento espectacular. Físicamente es un auténtico toro, aguanta corriendo el tío los 90 minutos más lo que decida prolongar los árbitros en cada partido, y a mayores es que está creciendo muchísimo. Ha puesto varias asistencias de gol a lo largo de la temporada, se suma muchísimo al ataque y es un lateral izquierdo de mucho talento, al que además es verdad que estamos en un buen momento de laterales izquierdos, con Gallá, con Alex Moreno. Por descontado, vosotros conocéis perfectamente a Jordi Alba, pero yo no descartaría que Javi Galán, aunque quizá un poco más tarde de lo previsto, le pudiese llegar a lo largo de los próximos meses. Incluso me atrevo a decir que la llamada de la selección, porque ya te digo, es un jugador muy, pero que muy interesante, que está dando un rendimiento superlativo aquí en Vigo.
Perfecto, Santi. Por cierto, para terminar, tenéis ahí el tema Santi Mina, que es un tema feo, Santi, ¿eh?
Sí, es un tema muy desagradable, pero que en este caso hay que reconocer que el Celta, así como otras veces le damos muchos palos porque hace las cosas de forma bastante regulera, en este caso ha funcionado muy rápido. Es verdad que han esperado en todo momento a mantener los tiempos de la justicia y a que hubiese sentencia, aunque no es en firme, porque la defensa del propio Santi Mina ya ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, incluso que está dispuesto a llegar al Tribunal Supremo, pero evidentemente con una primera sentencia del Tribunal de la Audiencia, Provincial de Almería, el futbolista ha sido apartado automáticamente de la dinámica del primer equipo. Y ya hemos contado nosotros también aquí en la COPE, en Tiempo de Juego y en el Partidazo, que el futbolista no va a volver a vestir la camiseta del Celta, aunque en principio lo que nos cuentan desde el club, lo que hemos podido saber, es que no se plantea rescindirle el contrato, porque evidentemente aquí habría que llegar a un acuerdo económico, estamos hablando de mucho dinero y que a Santi Mina le quedan 2 años por delante todavía de contrato. No va a volver a jugar, pero desde luego es un tema feo, un tema de índole personal, pero que, como es lógico, ha pasado directamente a la órbita o al ámbito profesional, al ámbito deportivo, y que ha afectado directamente a un chico que, a pesar de la edad que tiene, o que creo que tiene tan solo 26 años, pues veremos si vuelve a jugar al fútbol. Desde luego yo creo que en España lo va a tener realmente complicado.
Recordemos, condenado a 4 años de cárcel por abuso sexual. Santi, gracias, un abrazo fuerte.
A vosotros, un abrazo, chao.
Chao. De Vigo a Madrid, que han estat molt entretinguts allà les últimes hores. Melchor Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, Mel, ¿cómo hay que interpretar el paso de Mbappé por Madrid?
Bueno, pues que tenían días libres en el Paris Saint-Germain, se los concedieron y un par de amiguetes decidieron, ¿a dónde vamos? Pues vámonos a Madrid, que está relativamente cerca, que lo conocemos, que tenemos, sabemos dónde podemos ir a comer, sabemos dónde podemos ir a cenar, tenemos amigos allí también, así que hasta allí se fueron, ¿no? Ayer esa noticia que se adelantaba en la cadena COPE con Javi Gómez, dando la primicia de esa instantánea de Mbappé entrando en el restaurante, que ha dado la vuelta a todo el mundo y que se ha hecho eco de todos los medios de comunicación, pues es lo que hubo, un seguimiento total desde mediodía hasta la madrugada en la que pasó Kylian Mbappé, pero que, como contábamos anoche en el Partidazo, del Real Madrid no tiene nada que ver en esto, no era una reunión, como apuntaban desde medios franceses, para acelerar negociaciones.
No ha habido ningún contacto, ¿no?, de ningún tipo
entre Mbappé y el Real Madrid y tal. Ni vio ni se reunió con Kylian Mbappé, y como contábamos anoche además, ni tenía previsto hacerlo en las próximas horas, ni lo va a hacer en los próximos días. El Real Madrid sigue exactamente con el plan que venimos contando en COPE, es decir, que al término de la temporada sea Kylian Mbappé el que anuncie su decisión, y en el Real Madrid, eso sí, esperan que esa decisión sea la de cumplir su sueño. Y si es así, pues el Real Madrid también, como contábamos anoche, pues anunciaría esa presentación o ese nuevo fichaje del Real Madrid para las próximas temporadas a primeros del mes de julio.
La sensación es un poquito, vamos a conocer el territorio, ¿no? Un poquito, ¿lo que?
No, ya lo conocían.
Bueno, pero mejor.
Te puedo desvelar y contar que Kylian ya ha estado aquí en varias ocasiones en Mbappé a nivel, digamos, particular, no con el equipo ni demás. Ya ha pasado desapercibido, quiero decir. Lo que pasa es que ayer lo hizo con toda naturalidad, y como también estaba Hakimi Ashraf, como luego se fue a cenar con Sergio Ramos, en fin, son compañeros de equipo que, lo mismo que tú y yo nos vamos, por ejemplo, a Valencia o a Ibiza un fin de semana, pues ellos han venido a Madrid y se lo han pasado.
A pasarlo bien, muy bien.
Se lo pasaron ayer.
Muy bien, a nivel deportivo, Mel, ¿algún apunte, alguna cosita?
Muy rápidamente, hoy ha empezado a preparar el Real Madrid la visita del jueves al Bernabéu del Levante. La gran noticia y buena noticia es que el belga Eden Hazard ha empezado a trabajar con el grupo. Como venimos contando, espera poder jugar antes de que termine la temporada. Podría hacerlo incluso ya este fin de semana ante el Cádiz. La mala noticia, Courtois con gastroenteritis, es seria duda para medirse al Levante.
Vale, Mel, gracias. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Adeu, bona tarda.
Bona tarda. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Kylian Mbappé i Haaland. Un dia que juga el Barça un partit de Lliga aquí a la jornada 36 al Camp Nou, davant del Celta, el focus d'atenció al món del futbol no és d'aquí, està a Madrid i a Manchester. Altres èpoques no molt llunyanes, un partit de l'antepenúltima jornada de Lliga a l'estadi, en plena primavera, era un partit apassionant on el Barça s'estava jugant el títol. Avui no, avui les imatges aquí són de cromos, però cromos de tercera o quarta fila. A Madrid, finalista de la Champions, no oblidem, i campions de Lliga encara tenen il·lusió amb Kylian Mbappé, imatges a Madrid, restaurant Lenya, amb Akraf, restaurant Quinto Elemento, amb Sergio Ramos i Keylor Navas, aquí a Barcelona, Laporta i Carlos Mourinho, a Los Caracoles, mític i clàssic restaurant del carrer Escudillers, són imatges de l'actualitat del dia d'avui. El desig que les imatges siguin millors pel primer equip de futbol masculí del Barça d'aquí un any.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli. 3:45, de seguida obrim debat.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Ja és aquí la cinquena edició del campus de futbol Mundo Deportivo. De l'11 al 15 de juliol, a Barcelona, per jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, la col·laboració de Danone i la coordinació de Mixports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Vinga, anem amb el debat amb l'Emilio Pérez de Roza. Sol, Emilio, bona tarda.
Què tal, Joan?
Molt bé. I amb el Miguel Rico. Què tal, Miguel?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda.
Estava pensant, Joan, que o buscas otros protagonistas o le cambiamos el nombre de epígrafe a la sección.
¿Por qué? ¿Porque no hay debate o qué? ¿No hay
claro,
siempre estáis de acuerdo en todo o qué? No,
porque,
siempre, no siempre.
Porque Miguel y yo nos queremos y nos profesamos tanta devoción que no sé qué debate es este, pero bueno.
Bueno, vamos a intentarlo. Voy sacando temas y a ver si alguna vez no estáis de acuerdo en algo. Por ejemplo.
Muy bien.
Miguel, la visita de ayer de Mbappé a Madrid, ¿crees que es la prueba definitiva de que vestirá de blanco la próxima temporada o no tiene por qué?
No, porque por esa misma razón tendría que pensar que Ramos puede volver, o que Keylor Navas puede volver, o que Akraf puede volver. No, creo que los jugadores del PSG tuvieron una fiestecita, organizaron una excursión a Madrid, y algunos fueron allí, y otros como Neymar, que tiene el hijo viviendo en Barcelona, se vinieron aquí. No creo que tenga nada, absolutamente nada que ver.
A ver, Emilio, si estás de acuerdo o no.
No. A ver. Esa es la tesis de Miguel, que es perfecta. Ahora, la otra tesis es que Mbappé ha firmado hace meses, que es la que yo creo.
Yeah.
¿Vale? O sea, es decir, parece, ¿no? Parece. Lo que pasa es que es verdad que al ser un ser superior es una cosa un poco complicada. Es decir, es un poco complicada dudar de Florentino Pérez, ¿no? Entonces, en ese sentido, es por el criterio, por el pensamiento, por la reflexión, que yo creo que eso está así. O sea, es decir, de alguna manera, con la influencia, con el poder tremendo que tiene Florentino Pérez en los medios de comunicación, que lo hemos comentado, no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero Florentino Pérez, Joan, no llama a los redactores jefes, no llama a los directores de los medios, llama a los dueños de los medios. Entonces, en ese sentido, yo no me puedo creer de ninguna manera que durante todos tantos meses los medios de comunicación den por sentado que Mbappé es jugador del Real Madrid como para que eso no sea posible, como para que eso no esté firmado. Yo no me lo puedo creer. Por eso, yo no es que pase de fiestas de mensajes, o de la mamá, o de viaje a Qatar. No, no, es que yo creo que Florentino Pérez, que lleva, por cierto, 2 o 3 años sin gastarse un euro, ¿me entiendes? Y ha llegado a la final de la Champions sin sus dos mejores jugadores, perdón, sin sus jugadores más caros. O sea, no me puedo creer que este año no ficha Mbappé, no tenga ya atado a Mbappé.
Bueno, yo lo que quería dejar claro es que lo de Mbappé no tiene que ver nada con la visita de ayer a Madrid. Es decir, que si lo tienen hecho, lo tienen hecho desde hace tiempo, pero que la visita de ayer no cambia nada. Y si no...
Ya, pero mi pregunta es, Miguel, ¿tú también crees que lo tienen hecho?
Hostia, pues me cuesta trabajo creerlo, ¿eh? Por momento.
Vale.
O sea, yo he perdido ya la noción del tiempo con este asunto de Mbappé, porque yo también he oído decir que ayer al que la IFI llegó a Madrid para una reunión que tenía con los de la ECA, y a los de la ECA les ha dicho que Mbappé va a seguir allí. Sí. O sea que no sé. Sí. Bueno, no hay prisa, no es una cosa que nos afecte. Ya nos iremos enterando.
Desgraciadamente, ¿no? Igual que lo de Haaland, Miguel, que bueno, eso ya está más claro. Va a ir al City, se va a anunciar cualquier día de estos. Y si tú a un equipo como el City, que funciona también como colectivo, le pones un tío que te mete pues, 30 o 40 goles, da la sensación de que puede ser el gran equipo a batir la próxima temporada, ¿no?
Pues seguramente. Yo esto de Haaland y el City lo tenía bastante claro. Recuerdo que hace por lo menos un año, por la noche nos preguntó Juanma, y yo siempre dije... el City, porque el padre de Haaland ya jugó en el City, sí. Se lo llevó por delante una entrada brutal de del centrocampista, el capitán del Manchester United.
Sí, ya no saldrá.
Que le partió la pierna por 200 sitios y, no sé, me dio por creer que este chico querría terminar lo que empezó su padre. Y si es un al City de ahora le pones el gol de Haaland, pues la sensación es que el año que viene va a ser más favorito que todos estos años para todas las cosas que está ganando.
Sí.
Es un cambio importantísimo, Joan, Miguel, en la idiosincrasia de Pep Guardiola, un cambio absolutamente brutal.
Me recuerda a la época del Dream Team.
Roy Keane. Me apunta David Bernabéu, que está atento al corte.
David Bernabéu apunta. Vale. Esta noche veremos a Ricky Puig.
No he dicho Keane porque solo me salía Harry Kane y no
Roy Keane, sí.
No, pero me refiero Miguel, Joan, que a ver, y lo digo en el buen sentido de la variación, del cambio de criterio de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, es decir, que es evidente que la sensación que tenemos todos, y cuando digo todos, no somos nosotros tres que somos los pringados, sino el mundo del fútbol que sabe más que nosotros, de el tipo y la cantidad de ocasiones de gol que genera el City, de todas las maneras posibles, es decir, de por la vía del ADN Barça, de la excelencia, por la vía de los centros largos de sus centrales, por la vía de Gundogan y de Bruce, por todas las vías, y no digo las ocasiones que desaprovecha, porque los pequeñitos, estos, el Gabriel Jesús, el Sterling, todos estos meten muchos goles, pero claro, tú tienes la idea de que si Pep tuviera un aparato de ese tamaño de morador de goles, pues no se sabe.
Bueno, el City
con, no se sabe lo que pasaría, ¿no?
Con Haaland me da a mí la impresión, estoy de acuerdo en que nosotros somos los pringados y no sabemos de esto ni las misa a la media, pero el City tiene ahora o tendrá un futbolista que él puede ganar solo un partido. Sí. Es tal decir, que hay partidos en los que el City podrá jugar mal, cosa que ahora no se puede permitir, y ganarlos. Pero por otra parte, también me recuerda a la época del Dream Team en el Barça, que yo en mi Dream Team nunca ha estado Romario, y el Barça jugaba sin delantero centro. En aquella época os acordaréis que era Laudrup.
Sí.
Bueno, no solo eso, Miguel, sino lo mal que Pep se llevó con un gran delantero centro como Ibrahimovic.
Bueno, la cuestión es que al final... con Romario fue una maravilla verlo jugar, sí, algo señor. Fuera de norma, pero la realidad es que el Dream Team se terminó con Romario.
Muy bien, pues nada, y el Barça acabar lo mejor posible, ¿no, Emilio? A acabar bien la temporada, segundos y tal, y bueno, ya pensar en el próximo año, a fichar bien si se puede y adelante.
Bueno, hay un punto de debate que podríamos dejar para cualquiera de las próximas semanas, pero que es el mismo de siempre y que a mí personalmente me crea bastante, en catalán se dice desencís, ¿no? Que sí. Es un poco desencanto y esto, que es el hecho de que ahora los grandes defensores, que los hay muchísimo, no me estoy refiriendo solo a Miguel, pero que los grandes defensores del ADN, de la forma de jugar del Barça, de la excelencia y tal y cual, ahora están renunciando a estos tremendos números que ha conseguido Xavi Hernández, que si los miras son casi de campeón de liga, pero...
Va empatado con el Madrid.
Sí, pero como no ha sido acompañado de ese fútbol que ellos, entre comillas, pregonan, exigen, creen que debe cumplir el fútbol, ni siquiera serían capaces, yo lo dudo, pero bueno, ni siquiera serían capaces de celebrar una liga ganada así. Yo realmente me pasaría una semana entera en canaletas celebrando un título de liga conseguido así, pero resulta que en estas últimas semanas, y esperemos que en los tres últimos partidos eso se recupere, da un poco la sensación de que, bueno, sí, de que hemos, como dice Xavi, hemos enseñado la patita de lo que debemos ser. A mí, personalmente, yo vi unos números que es increíble, 14 puntos del Betis, 17 del Sevilla, 27 de no sé quién. O sea, es decir, a mí, personalmente, me parece que lo que ha conseguido Xavi desde que ha llegado, en cuanto a la recuperación de la puntuación, de la situación de alcanzar, como muy bien decía Miguel, ojalá estemos entre los cuatro primeros, no es nada fácil, ojalá acabemos segundos. Bueno, pues eso parece ser que se va a conseguir y, sin embargo, ese punto, esa gente, esa gente tan ilusionada por esa manera de jugar del Barça, no parece contenta. A mí me parece, de verdad, que muy sorprendente.
Molt bé. Tens tindrem de fer balanç de la temporada del Barça en les properes setmanes. De moment ho deixem aquí. Senyors, Emilio, Miguel, gràcies, eh?
Vale, vagi bé.
Una abraçada. Adeu. Seguim.
El Barça ja està a la Champions. Ara ha de quedar segon a la Lliga. Primera escala aquest dimarts guanyant a l'estadi.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Dimarts, des del Camp Nou, Barça-Celta.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Òscar Pereiro.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Digi. El operador de fibra y móvil que va por libre, patrocinador oficial del Español, te ofrece este espacio. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb els amics de Digi i amb el Quique Iglesias a abordar la informació de l'Espanyol. Quique, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que juga demà a les 7 de la tarda al camp de l'Alavés, però avui ens vens a explicar, o Vicente Moreno ens ha explicat una fàbula, no?, aquest matí.
Sí, la del Ruc i la família. Tu ja tens el nen una mica crescudet.
11 anys.
Ja podies començar a explicar-li aquestes fàbules tan estranyes.
Però jo no la coneixia fins avui.
Que tenen lliçó final i tal, que és aquella del família i el burro, que ve a dir que, escolta, facis el que facis, sempre hi haurà algú que parlarà malament del que facis. Canvis el que canvis. Amb la qual cosa... No vol perdre més energies, Vicente Moreno, per tal d'explicar el que passa amb Raúl de Tomàs. Un Raúl de Tomàs que ahir va demanar perdó a Vicente Moreno, no als seus companys, a la seva manera a través d'Instagram. En fi, aquest és l'episodi que hem viscut avui a la sala de premsa de Sant Adrià.
Aniria de la mà no soles en este tema, sinó en molts més, pues, aquell compte tan conegut del burro i la família, no? De la família i el burro. I ahir ho deixa el tema ja zanjat, no?
Perdoni, però no conec el conte.
Pues ho mires per internet i ho veuràs ràpid. No ocupem més temps. Anem a parlar de futbol.
La família i el burro habla algo así
ja
com...
Ja ho has mirat, eh?
Home, clar.
Ho has mirat, eh?
Llevamos muchos años.
Has fet la teva tasca,
Claro, claro, claro.
Pensava que el coneixeríeu ja, eh? La conclusió és més que... hagas lo que hagas o digas lo que digas, ¿no? Con lo cual no alimento ya más el tema. Yo creo que ha quedado el tema zanjado por mi parte en su momento y por Raúl en ese momento. Y es que además tenemos una relación fantástica. Entonces no hay mucho más que decir, ¿no?
Bien, fútbol.
Bueno, se seguirá diciendo.
El tema Sanjat, qui era?
Tema Sanjat i punto, això de Gaspar.
Gaspar hagués estat també avui sublim. En fi, demà partit contra l'Alavés. Avui a les 7, charter cap allà. Mitja hora abans coneixerem la llista de convocats. Evidentment, sense els lesionats, Òscar Gil i Pedrosa, que em fa l'efecte a mi, que no jugaran massa d'aquí a final de temporada. Ha parlat meravelles de Joselu, que ja saps que fitxarà per l'Espanyol a partir del proper 30 de juny. I ha deixat una lliçó pel futur. Aviso para navegantes.
No soy yo el que marca objetivos. Hay que marcar objetivos en un club, en cualquier club. No hablo de nosotros ahora. Nos podemos poner, si quieres, el objetivo de ganar la Champions esta temporada. Podríamos ganarla por nivel. Lo que pasa es que no estamos clasificados. Entonces, decir que nuestro objetivo es ganar la Champions, pues estaríamos engañando al personal, ¿no? Entonces yo creo que siempre uno tiene que moverse en objetivos reales, alcanzables, y aún así a veces tampoco existe la felicidad, ¿no? A pesar de tener un objetivo claro, marcado, real.
Bany de realisme.
Sí, senyor. I tant de bo sigui així d'aquí a final de temporada i a partir del 30 de juny, doncs que passi el que hagi de passar.
Quique, gràcies.
Adéu.
Un gamer despistado al que captar.
Mi fibra va que se las pela.
Ten cuidado que este tipo te la cuela.
Con Digi tienes la red de fibra más rápida para tus partidas. Disfruta de 300 megas de fibra más 10 gigas y llamadas ilimitadas por 30 euros. Infórmate en el 1789 o en ventajasdirporlibre.es. Digi, patrocinador oficial del Español.
I ara l'actualitat del Girona amb Albert Díez. Albert, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que va perdre ahir 0-1 davant del Tenerife i es queda només un punt per sobre del límit de la zona de promoció.
Sí, sense marge. Es queda el Girona, que és 5è, 64 punts, els mateixos que l'Oviedo, que és 6è, i marca el tall de la zona de privilegi, d'aquesta zona de promoció per pujar, i amb només un punt, com apuntaves, davant el 7è, que és la Ponferradina, el primer equip fora d'aquesta part alta de la classificació. Que el Girona no està bé és una realitat, no encadena dues victòries des de l'1 d'abril i no perdia a casa des del 19 de febrer. Mal moment perquè li arribi el sotrac al Girona, perquè queden 3 jornades, 9 punts en joc. És cert que el rival d'ahir, el Tenerife, és un rival directe, un equip molt en forma, però també és cert que al Girona li costa molt fer gol i anant a remolc doncs no es troba còmode, no troba el seu lloc a sobre d'un terreny de joc. L'explicació després de la derrota del partit i sobretot de la situació ara mateix en la que queda el Girona del seu tècnic Mitchell.
Nos hemos llevado un disgusto muy grande, pero a la afición decirles que, bueno, que vamos a pelear hasta el final, que confiamos en nosotros, que dependemos de nosotros mismos, que yo creo que llegando a 70 estás, vamos a luchar por ganar dos partidos para estar en playoff, pero nos tenemos que quitar ciertas cosas que nos penalizan. Es que si no, no nos va a dar, y tengo la sensación de que por momentos no lo conseguimos.
El problema del Girona és que no guanya i els altres, en el cas d'aquesta jornada, la número 39 a segona, ho han guanyat tot. Dos detalls més. Àlex Baena va acabar expulsat per doble groga. Va acabar veient la segona groga un cop finalitzat el partit per protestar. És a dir, que es perd la visita i és un jugador fonamental a l'Sporting. I el club ja ho va avisar. Mitchell el sancionarà i ahir novament polèmica. Possible penal Arnau per una agressió, gol fantasma d'Estuani, però vaja, que no són excuses. Propera estació, cap de setmana, Sporting de Gijón, Girona.
Fins aquí el futbol, de seguida bàsquet.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El español Eric Ríos ha ganado el campeonato internacional Pokémon de Europa 2020.
Bueno,
Eric es un buen compañero.
Esto es lo máximo.
Es un buen compañero y yo me alegro por su triunfo.
¿No te presentaste al concurso, Herrera?
No, pues ya estaba Eric, nos representaba un poco a todos.
Claro.
Hoy hubiera quedado segundo porque sois los únicos dos en todo el mundo que seguís cazando Pokémon.
Claro. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Anem al bàsquet, Albert, que avui tenim partits de la jornada de la Lliga CB, juguen el Barça i l'Andorra també. El Barça ja no juga res, no?
No, si juga res al Barça. Recordem que aquesta és la penúltima jornada de la Lliga Endesa, la número 33, que juga entre avui i demà dimecres. I no si juga res al Barça perquè matemàticament és primer després de guanyar a la pista del Breogán, que és una posició importantíssima perquè el Barça, en el play-off, quarts, semis, finals, si completa tota la línia, tindrà el factor pista. Pel que fa al partit d'avui, és un dels dos que queden abans de la final a 4 de l'Eurolliga a Belgrat. Compte enrere. Barça, 25 victòries. Surne, Bilbao Bàsquet, el Bilbo de tota la vida, 16. La primera volta ja va guanyar el Barça i ve 68-84. I vaja, aquests dos partits han de servir per provar coses i sobretot donar descans als més habituals. Nom propi, Corey Higgins, que ja va tornar a reaparèixer després de ser operat d'una fascitis plantar al partit a pista del Breogán, a Lugo. Parla el bastidor del Barça, parla Sergi Martínez.
Seguir el ritme, no?, de no perdre concentració, seguir millorant els petits detalls que hem de millorar abans de la Final Four, agafar ritme, agafar confiança i res, que ens ajuda molt positivament aquests partits.
Avui és dimarts, et deia Batllori que queden dos partits abans de la final a 4, d'aquí 7 dies, Flying to the Moon, anant cap a Belgrat al Barça, el tindrem. El partit d'avui, bona hora, perquè jo crec que els aficionats del Barça poden enllaçar bàsquet i futbol. 7 de la tarda és la cita al Palau Blaugrana.
Sí, senyor. Programa doble avui pels culers. Sí. No ha jugat res al Barça, ha jugat la vida a l'Andorra, Albert.
Sí, intenta treure el cap de la part baixa d'aquesta zona de descens. Recordem, baixen dos de la Lliga Endesa a la Lliga Leport. Queden dues jornades pel final. L'Andorra està amb 10 victòries. En realitat està tot en un punt, que diria el clàssic. Entre el 13è i el 18è, que és el cué, només hi ha una victòria de diferència. Hem de dir que l'Andorra depèn de si mateix, que això és molt important. Començant per avui, toca guanyar la pista del Casademont Saragossa. Òscar Quintana és l'entrenador del Morabanc Andorra.
Ser más eficaces y jugar más sencillo, porque bueno, hay mucha intensidad, hay mucha adrenalina, hay muchos nervios, y lo que tenemos que hacer las cosas sencillas, eficaces, toda la energía en esas situaciones para ser lo más eficaz posible, valga la redundancia, y ir sumando. Jugamos fuera de casa, estamos un poco huérfanos y tenemos que arroparnos entre nosotros y ser mentalmente sólidos para competir en este partido y ser eficaces y ganarlo, que es lo que deseamos y queremos todos.
Sí, vèncer és la primera consigna, però vaja, si es vens i es pot recuperar la baraix, si guanya de més de 9 punts al Morabanc Andorra, millor que millor. Morgan està recuperat, és dubte Dianyer, el partit a 8:45 del vespre, i és notícia també d'avui el fitxatge de Papi Brancú, que és ex del planter del Barça, estava jugant a Alemanya, l'ha fitxat fins a final de temporada, el Baxi Manresa, és un base escorta de 23 anys, senegalès, ja viatja cap a Màlaga i pot, si Pedro Martínez ho creu adient i convenient, debutar demà.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Ara parlem de tenis, parlem d'Alcaraz, que ahir tenia molta densitat informativa que arrossegàvem del cap de setmana. Avui tenim més temps per aturar-nos en aquesta explosió d'Alcaraz i la seva brillantíssima victòria a Madrid. Per comentar-ho tenim l'extenista Tomàs Carbonell. Tomàs, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, feia molt de temps que ens cridava l'atenció, que el veníem seguint, que vèiem claríssim que estaria entre els millors, però l'explosió de l'Alcaraz, primer guanyant el Godó i després guanyant Madrid, i a més com ho ha guanyat, ha estat espectacular, eh?
Sí, la veritat que tots esperàvem una explosió ràpida, però potser no tan ràpida, no? Això demostra, doncs, que dues coses, que aquest noi està en una línia increïble i també, doncs, que hi ha jugadors molt importants que no estan al seu millor moment.
Tomàs, té joc, té físic, té mentalitat. A tu què t'agrada més del tenis d'Alcaraz, del joc d'Alcaraz?
L'alegria que té, el ritme que té, a veure, tot, té molts cops bons, té revés, drive, però sobretot a mi el que m'agrada és la intensitat que aplica cada punt i les ganes de guanyar que té, la il·lusió, i això contagia molt, i veure un partit d'Alcaraz és molt divertit.
És un mestre fent deixades, eh? És espectacular el domini que té d'aquest cop, amb lo difícil que és, Tomàs.
Ell té un domini de deixada molt gran, però és que també la gent li té pànic en els seus cops, i llavors quan que colpeja tan fort, tu, en el moment que ell amaga el cop fort, tu vas 2-3 metres enrere. La deixada moltes vegades són boníssimes i a vegades no són tan bones, però clar, per poder-te defensar has d'intentar rebre més lluny i t'agafa cada vegada a contrapeu. Té el timing perfecte del moment quan ha de fer-ho.
Escolta, tenim Roland Garros a tombada cantonada. Guanyar un gran slam és molt complicat, però l'hem de situar entre els candidats, no? Clarament, Tomàs.
Oh, per suposat, això no hi ha cap dubte. Ara mateix no tinc el candidat número 1, però evidentment doncs estan els tres candidats amb més possibilitats de guanyar, segur.
Sí, li dones moltes opcions de guanyar-lo o què?
Li dono opcions, el que passa que jo crec que tant Rafa i Djokovic no és el mateix. No és el mateix guanyar Rafa i Djokovic, guanyar-los a un torneig o un Master 1000 o guanyar a Barcelona que guanyar-los a Roland Garros. Per tant, no serà el mateix.
Escolta, les comparacions són odioses, però les comparacions amb Nadal, Tomàs, són inevitables, no, en aquest cas?
Sí, és lògic. A veure, són compatriotes, van començar al costat quan els dos molt joves, però cadascú és diferent i jo crec que el que ha fet Rafa és impossible de repetir. El que ha fet Roland Garros, Rafa, no ho veurem mai més. Això no vol dir que Carlos Alcaraz pugui tenir un èxit increïble en el torneig parisí, però guanyar 13 vegades allà, ho veig impossible.
Escolta, tinc moltes ganes de veure Alcaraz contra Nadal, amb Nadal en plenitud de condicions, perquè en el partit dels quarts de final de Madrid és evident que el Rafa no estava encara en el seu millor nivell, Tomàs.
Sí, seria molt interessant, però el tema, la preocupació que té Rafa és si podrà ell tornar a un nivell alt. Rafa està... Jo el vaig veure preocupat. El vaig veure preocupat perquè físicament doncs, no es trobava el bé que estava, no? Té gairebé 36 anys, ell ho ha dit, i costarà. Jo espero que sí, perquè Rafa Nadal és i ha estat tot en aquests últims anys. Però el temps passa i cada dia és més difícil. Tant de bo que pugui estar al millor nivell i que el cara del millor nivell i sigui un partidàs, si és que arriba a enfrontar-se.
Sí, el temps passa per tot. Hem parlat del curt termini, que és Roland Garros. Si mirem una mica més a llarg termini, Federer, recta final de la seva carrera, Rafa Nadal té l'edat que té, Djokovic, 34 anys ja. Sí que fa la sensació de que, més d'hora que tard, el Caraz pot ser número 1 mundial. Tomàs.
No hi ha dubte. És que... A veure, els jugadors que venen per darrere no han mostrat una solidesa mental suficient, no? Tant Zverev com Tsitsipas, jugadors que hi ha per darrere que semblen doncs, que podrien optar al número 1, ja porten temps, no són nous i no se'ls veu encara aquest canvi, no? També estava Thiem, que semblava un jugador que a terra guanyaria diversos Roland Garros, però la lesió, aquell petit doncs, problema que va tenir psicològic, doncs, també el va afectar, no? I no ho sé. Alcaraz és el candidat més clar.
Perfecte, Tomàs. Felicitar-nos perquè moltes vegades havíem pensat què serà del tennis espanyol quan Rafa Nadal s'acabi i mira quin ha sortit, eh?
Sí, una gran sorpresa, però una alegria també molt gran.
Sí, senyor. Tomàs Carbonell, gràcies per atendre'ns. Una abraçada forta.
Adéu.
Adéu. No sé què ha passat, que s'ha tallat amb el telèfon. Acabarem amb una punta en vol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Hi ha hagut atenció als mitjans del Barça abans d'afrontar aquest dijous el partit d'anada dels quarts de final de la Champions a la pista del Flensburg.
Así es, el Barça que juega el partido de ida de los cuartos de final en la pista del Flensburg alemán, un equipo al que los azulgrana ganaron en los dos encuentros disputados en la fase de grupos, aunque en circunstancias diferentes. En Alemania se impusieron por 4 goles y en el Palau el Flensburg tenía muchas bajas, no se jugaba nada y el Barça acabó ganando por 7. Actualmente el conjunto alemán ha mejorado mucho hasta el punto de recuperar jugadores y ser tercero en la Bundesliga. El Barça también llega en su mejor momento y tras ganar Copa y Liga en España y clasificarse como segundo en Champions, las dudas han desaparecido sobre el técnico Antonio Carlos Ortega. Eso sí, la mala noticia es la baja de pivote Ludovic Fàbregas, que ha sido operado recientemente de apendicitis y que también se perderá la vuelta del día 19. Estará seguramente para la Final Four en caso de clasificación. Esta mañana, como comentabas, en ruedas de prensa, Aitor Ariño, el jugador del Barça, valoraba el partido y la ausencia de Fàbregas.
Crec que arribem bé. Tot el sistema del Carlos ja està automatitzat. Crec que s'està veient ja molt bons resultats. I crec que l'equip arriba en molt bon punt i així ha d'estar per arribar a aquests dos partits i sumar.
La baixa del Ludo és important?
No, al final els que estem hem de treure el partit endavant. Està clar que el Ludo és un jugador molt important per l'equip, però els que som hem de treure, tenim recursos suficients i a davant tenim l'Ali, l'Artur i el Tiagus que ens ajudaran.
También en cuartos de final, eliminatorias importantes, PSG Kiel, Vesprem, Albor y Montpellier Kielce.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Gil, superstar.
Una pregunta y un documento. Después del publirreportaje reportaje de Víctor Navarro desde Los Caracoles, estamos ante el nuevo Roberto Gómez del periodismo barcelonés.
Se ha guañado el barmut, ¿eh?
Y el documento. Tenis topic, cuando Carlos Alcaraz era un niño.
¿Nombre?
Carlos Alcaraz.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál es tu torneo preferido?
Roland Garros.
¿Cuál es tu jugador favorito o tu ídolo?
¡Zasca! Roger Federer, por favor. Carlitos, por favor.
¿Se llegará a Federer?
Molt ràpidament, última hora. Guardiola sobre Erling Haaland.
Borussia Dortmund and Man City told me that it's not allowed me to say anything until the deal is completely done. So I cannot talk, I'm sorry.
Al City i al Dortmund no em deixen parlar fins que no estigui fet. Per cert, ha abandonat el Giro Miguel Ángel López. Hasta aquí llegamos, señores. Fue un placer. Hasta la próxima.
Adeu, Gil.
Adeu, fins demà.
Avui tiempo de juego a las 7, amb la Lliga. Bona tarda.